per sobre de les 10 del matí. Comencem el contingut de la seguretat ciutadana i aparquem el de la política. Avui ens toca parlar amb la policia local del Prat. Tenim el sotsinspector José Arenas, el cap de la divisió tècnica de la policia local. Què
bon
tal,
dia.
Benvingut.
Bon dia, gràcies.
De quin tema parlem avui?
Doncs mira, avui tenim unes quantes cosetes que tenim pendents per aquest cap de setmana i per la setmana vinent, i també volem aprofitar per presentar l'Eva Parada, que és la nostra nova tècnica d'administració general i que és una demanda que teníem des de fa molt temps i que va cobrir un lloc molt important a la policia.
Molt bé, benvinguda, com estàs?
Gràcies.
Tot seguit ens endinsarem una mica també en les tasques que desenvolupes i en com ha anat aquest aterrament, no?, a la comissaria de policia.
Perfecte.
Anem amb el detall de quins actes tenim per endavant el cap de setmana i quines són les actuacions que volies destacar.
Doncs mira, aquest diumenge tenim dos cercaviles que es faran a la mateixa hora a diferents punts de la ciutat. Que el Prat és una ciutat de molt acte de ciutat,
sí,
molt festiva, i s'ha de notar. El primer és diumenge a les 11:15, un quart de 12, que és la Diada Castellera amb cercavila, que sortia de Jardins de la Pau, del carrer Tarragona, i baixarà fins a Jardins de Montracó, pel carrer Carretera de la Bunyola i Narcís Bagés. Aquest estarà entre 3/4 d'hora, una hora aproximadament, afectarà el trànsit, afectarà la mobilitat, poc, però afectarà.
Uh-huh.
I el mateix dia 10, a les 11:30, una mica després, a 2/4 de 12, tenim una cercavila una mica més important, perquè afecta, si participen unes 450 persones, són 12 colles castelleres, i sortirem pel carrer Frederic Soler. Perdó.
Aquesta és la de la colla gegantera, no?
La colla gegantera.
Perfecte, la trobada dels gegants del Delta, que recordem també doncs, celebren al voltant d'aquesta festivitat, no, del 8 de març, la seva trobada, i
sí,
tenim la castellera, que també comença les seves activitats, no?
Sí, aquesta gegantera sí que afectarà una mica més la mobilitat, perquè afecta el transport públic, però el transport públic el que anirem fent serà anar aturant-lo mentre passa.
Uh-huh.
No es preveu molta la durada dels talls de trànsit de molta durada, per tant podem suportar que el transport es talli. Sí que farem un tall de trànsit a la plaça de la Vila per poder garantir la seguretat de les persones que es concentrin.
Perfecte, per tant, quan parlem de plaça de la Vila és aquest carrer, no, Doctor Soler?
Sí.
Perfecte. Doncs és veritat que la cultura popular aquesta vegada omple els carrers de la ciutat. Nosaltres després a l'espai de Xamosa i Galana amb José Luis Auñón ens endinsarem també en tota aquesta trobada gegantera, perquè val la pena també doncs, aquesta part de dedicar-li el temps que mereixen totes les entitats de cultura popular del Prat que van passant per aquí i explicant-nos les seves activitats. A nivell policial sempre expliquem doncs, com aquestes activitats afecten a la resta de la gent que ha de passar per aquí i que no necessàriament doncs, es trobi involucrada en la trobada. Què més?
Doncs per la propera setmana ja no és una cultura popular, ja no és una cosa que agrada tant, però iniciem en una campanya del Servei Català de Trànsit. És una campanya europea que afecta totes les policies de l'Estat.
Uh-huh.
i que tracta de sobre la velocitat. Aquestes campanyes acostumen a ser no tan amables, però hem de tenir molt en compte que la velocitat és un factor molt important en els accidents de trànsit, és un factor que determina la gravetat dels accidents i que hem de tenir-la molt present.
Perfecte. Per tant, es controlaran les velocitats, recordem una mica a nivell general,
sí,
perquè jo, per exemple, avui venia amb el cotxe i venia per Enric Morera i pensava, ostres, és que el cotxe de darrere m'està apretant i jo vaig aquí a 25 km per hora perquè la gent es creua, hi ha moments on no veus gaire com estan aquests creuaments perquè hi ha vehicles encara aparcats en alguns punts crítics. Quines són les velocitats a nivell general que hem de tenir pel Prat? I no sé si heu notat també un canvi de conducta o encara estem en aquest canvi.
El Prat, en general, és una ciutat amable en quant a la velocitat. Sí que perquè per la configuració dels seus carrers d'una calçada amb un sentit de circulació, un carril sol, carrer Enric Morera que parles, el carrer Manuel Bertran, bueno, que és la continuació,
sí,
Frenc Soler,
sí, sí.
Carrer
Són tots aquests carrers que ens fan servir, sí, de sortida, no? Que és veritat que concentren gent a primeres i darreres hores, no?
Sí, són carrers que no conviden a córrer precisament per la seva configuració, i de fet quan es dissenyen els carrers es dissenyen d'aquesta manera per no convidar a córrer. hi ha altres carrers que són de doble sentit, que hi ha més amplitud i que potser sí que conviden a córrer més per la visibilitat que tenim. És veritat que a la nostra ciutat gairebé tots els carrers del municipi són de velocitat 30. Per què? Per aquesta calçada única i un sol carril de circulació. Hem de recordar que la norma diu que quan hi ha dos carrils sí que és a 50, quan hi ha un carril només és a 30, i a partir d'aquí les velocitats de fora ciutat.
Els elements que són informatius que s'han situat, com per exemple al carrer Ansem Clavé o també doncs, a l'espai del barri de Sant Jordi, serveixen perquè la gent redueixi una mica la velocitat? Com veu quina velocitat està tenint?
Serveixen perquè t'indiquen com vas, i si tu ets una persona responsable sabràs, valoraràs que la informació que t'està donant i t'adaptaràs al que has de fer, que és, si vas per sobre, reduir-la, i si vas per sota, doncs mantenir-la perquè està bé. De fet, són els que tenim aquí a Ansem Clavé, t'indiquen bàsicament la velocitat. Altres models t'indiquen la cara somrient, sí, la cara enfadada. Són radars que fan només una funció pedagògica, no tenen una funció sancionadora, però sí que és veritat que cal adaptar-se al que diu l'aparell. Uh-huh. Però funciona molt bé.
Però és veritat que encara tenim això de 50 km hora com inserit al cap, no?, en ciutat, sí. I que això doncs, ha canviat. És veritat que ara també es veuen altres models de circulació, convivim amb bicicletes, convivim en una ciutat on gairebé no hi ha semàfors, per tant la gent fa servir els passos de vianants amb molta tranquil·litat i clar, això ha d'anar acompanyat també d'una velocitat adequada a la via per part dels cotxes, no?
Sí,
dels vehicles a motor. Doncs ara sí, anem a conèixer una mica quina és aquesta figura de la Eva Parada, que ja és doncs, tècnica d'administració general i que acaba d'aterrar aquí al Prat. Què tal, Eva? Benvinguda, com estàs?
Gràcies.
Comencem per explicar què és el que volies fer o com vas adherir-te a fer tot un procés que suposo que comporta una oposició per treballar en aquesta feina.
Bueno, de moment encara no estic opositant. Mm-hmm. O sigui, això va ser dintre del procés d'estabilització de places públiques, i aleshores em vaig apuntar una oferta que era concurs de mèrits, i no va sortir aquella plaça, però sí que vaig entrar dintre d'una borsa. I a partir d'aquí, doncs, passat un temps, uns mesos, em van trucar i em van oferir aquesta opció. Mm-hmm. El fet de
tu treballaves a l'Ajuntament?
No, jo treballava a empresa pública, en privada, i tota la meva carrera professional l'he fet en una empresa privada, però va haver-hi unes circumstàncies personals, vaig venir aquí a viure al Prat, volia una cosa més de proximitat, estar treballant aquí al Prat, i dintre de les ofertes que hi havia al Prat de feina, doncs una de les que cridava l'atenció era l'Ajuntament. Uh-huh. I aleshores vaig apuntar-me a aquesta oferta. Uh-huh. I al cap d'uns mesos ha sortit.
Llavors et truquen i et diuen, no, mira, aniràs cap a la policia.
Sí.
I tu dius...
policia!
No?
On
I
sóc?
I què va fer jo allà, no?
Sí. Una mica va ser així, sí. La veritat
perquè
és
no sé si t'imaginaves, jo que sé, quan entrem en un procés d'aquestes característiques, potser pensem en l'administració més... no només de la Casa de la Vila, que jo crec que tothom sap que l'Ajuntament no només fa feina a la Casa de la Vila, però sí que en departaments, doncs en el de Cultura, en el d'Educació, en el d'Urbanisme,
totalment,
però potser
totalment.
La policia local no t'ho planteges mai.
Totalment d'acord. O sigui, realment va ser així. O sigui, jo pensava més, m'imaginava més per aquí, pel centre, tots els, bueno, les coses que havia anat veient, no? Ah, mira, aquí hi ha educació, aquí hi ha esports. Aquí. I clar, de fet, quan em van dir policia local, vaig dir, espera, on estan ubicats la policia local?
Ostres.
No ho sabia perquè, és això, jo no he tingut molta interacció amb la policia. No, els he vist actuant, diàriament, quan fan tot el tema del suport per viari, per accessos a les escoles...
Clar, o aquí és on més els veiem,
sí,
és veritat.
Sí, diàriament els veus allà, o les xerrades que fan de civisme, d'educació viària a les escoles, també pues, tenia aquesta presència, no, de la policia en aquest sentit. Però més enllà d'això, no. I vaig Google Maps buscar, perquè jo porto un poc... porto 3 anys ja visquent aquí al Prat, però no, encara hi ha zones del Prat que no em conec. I, bueno, vaig veure la ubicació, vaig veure... Va, bé, en bicicleta arribo en un moment. Sí, perfecte. No... Així separo la part personal, el meu dia a dia, de la part professional. M'encaixa.
Com va ser aquesta arribada a la policia local i quines tasques desenvolupes? Doncs... No sé si és una plaça de nova creació, si existia anteriorment.
És de nova creació, no? És una necessitat que existia dins de l'àrea administrativa de la policia. L'arribada a nivell més així, més... diguem-ne, anecdòtic, li explicava abans al José, era el tracte de vostè. Quan vaig arribar, sí, vingui cap aquí, no sé, no estava acostumada.
Molt formal,
que,
no?
Sí, però bueno, això va ser el primer moment, no?, que em va cridar l'atenció perquè no, habitualment ara ja no es troba tant aquest tracte, no? Però més enllà d'això, després el que són les funcions... les estic coneixent ara, perquè porto res, 15 dies, però és el suport administratiu, no?, de totes les tasques que es necessiten a la policia, no? Fem ja gestió de recursos humans, tenim tractament de més de 100 funcionaris, de detectar les incidències, control d'horari, de serveis extraordinaris, també mirem la gestió del dipòsit municipal de vehicles, gestió de documents judicials, inventaris, el parc mòbil, i això a nivell general dintre de l'àrea administrativa. Després, el que són les meves funcions més específiques és la gestió dels processos de licitacions i els contractes menors, les compres que necessitem fer, doncs, a nivell de vestuari, de motocicletes, de bicicletes, diferents coses. Uh-huh. També portaré la gestió del pressupost. Coordinaré l'equip d'administració, tot i que depenem del subinspector com a divisió tècnica, però depenem d'ells. I bueno, les coses que vagin sorgint, no? O sigui, això és una posició oberta, entenc que anirem assignant diferents tasques a mesura que hi hagi necessitats.
Encara parlant de vostè o no?
No.
No és...
Clar, és veritat que aquest... referir-vos cap a la ciutadania, no? Sempre ha de ser des d'aquesta posició.
Sí, el tracte
posició.
Ha de ser sempre des d'un tracte respectuós. És veritat que el respecte no està en la forma del vostè o del tu, però sí que és la forma inicial de marcar una distància, perquè moltes vegades hem d'entrar marcant una distància. O sigui, el tracte de vostè en quant a respecte a la persona, i moltes vegades de respecte a la persona de nosaltres, perquè marca una distància que moltes vegades prevé, és una prevenció de conductes que poden...
Exactament, no? Però és veritat que quan entres allà de primeres...
Em va sorprendre.
Com dir, ostres, quina formalitat, no?
No, però després, perdona, és, al final, després el tracte és molt pròxim i molt amable, o sigui, no...
De moment bé, no?
Sí.
Per què necessitava aquesta figura? José, que has dit... Sí que és una figura que reclamàvem i que necessitàvem.
Nosaltres, com a policia... tenim serveis, o sigui, som una part de l'Ajuntament i tenim les mateixes necessitats que l'Ajuntament forma part del seu pressupost, i tenim la gestió del pressupost i també tenim les necessitats de compres. L'administració no pot comprar, necessito un cotxe, anem a buscar. On anem? A aquest concessionari i busquem cotxes. No. Hem de treure a concurs aquesta necessitat, necessitem un cotxe d'aquestes característiques, que compleix aquestes funcions, que tingui aquestes garanties, que presteu aquest servei, i s'ha de presentar, doncs, un seguit d'empreses que han de complir aquestes condicions. Això no és un procés de 10 minuts, és un procés llarg, i necessitàvem una persona que no teníem que liderés aquestes coses, perquè clar, no només tenim una necessitat de comprar cotxes, tenim necessitat de comprar roba, de comprar menys el material d'oficina, que és el que està centralitzat en l'Ajuntament. La resta de material és material que ha de procurar-se la policia. I per cada cosa que necessita, per exemple, una cosa tan senzilla com necessitem netejar roba. Nosaltres no podem dir anem a la bugaderia a rentar la roba. No, necessitem presentar a concurs aquest servei perquè les bugaderies que estiguin interessades ens el puguin prestar.
Fins i tot la bugaderia.
Fins i tot qualsevol despesa.
Ostres, perquè per exemple, aquest procés de neteja de roba, cada quan es fa, com es fa?
Doncs tenia...
Perquè vosaltres l'uniforme el deixeu a la comissaria?
No, nosaltres l'uniforme de diari ens el rentem a casa. Però si hi ha algun servei extraordinari, se m'ha embrutat de sang, m'he embrutat d'algun químic, i es pot rentar, clar, si no té marxa enrere s'ha de canviar, però si es pot rentar i es pot reaprofitar, doncs s'envia a rentar una persona. Nosaltres ara portem aquesta uniformitat nova que portem, la portem fa un any i poc. Hi ha gent que ha marxat i que torna a la uniformitat, i aquesta uniformitat és absolutament reutilitzable.
Clar,
i hem de reutilitzar-la. Clar, s'ha de rentar i s'ha d'higienitzar. Doncs necessitem algú que ens presti el servei. Mm-hmm. Contractar aquest servei és molt més... Doncs, quasi tan difícil com comprar un cotxe per a una persona particular. Ha d'anar mirant què li ofereixen, què necessiten, i al final de totes les ofertes triar la que més s'ajusti a la necessitat.
I això és per un temps, entenc, no?
És per un temps.
Uh-huh. Per exemple, també passa amb les reparacions dels vehicles, perquè a vegades veiem, no, passem per davant i diem, ostres, mira, aquí hi ha un cotxe o una moto de la policia, sí, que està esperant ser reparada, i que és veritat que a vegades doncs veus que aquest servei, quan fan les proves als propis mecànics, no, que no estan de servei i que s'identifica quan s'estan reparant aquests cotxes.
Doncs,
també serveix així?
També.
Ostres.
És curiós, tenim cotxes que són de lloguer, que no són de propietat, són de lloguer. Clar, aquests cotxes tenen garantida l'assistència tècnica perquè per al seu propietari, que és la companyia que, uh-huh, que fa el renting, doncs es fa. Però tenim cotxes que són propietat de l'Ajuntament i que fins no fa gaire es portaven a diferents tallers. Ara s'encarrega el manteniment i serveis. Però manteniment i serveis té algú que li ha de facilitar les peces i també ha de treure concurs, tot això. És un món molt complicat.
Uh-huh. Clar, suposo que per això també els documents són com molt específics, no? La formalitat de la presentació tant de concursos com d'altres tipus d'informes que tireu endavant.
Sí, sí, totalment. O sigui, és una de les coses, les diferències potser que més visible que he vist entre l'administració pública i l'empresa privada, no?
Clar.
Aquí tot ha de passar per uns documents específics, amb uns terminis específics, i has de complir això. Perquè, clar, al final has de donar l'opció a totes les empreses que puguin participar, mm-hmm, d'aquestes licitacions.
Clar, també tens un contacte molt directe, suposo, amb serveis centrals de l'Ajuntament.
Sí, sí, sí. Hi ha la part corporativa que porta contractació, que et dona l'assessorament i finalitza el procés. Tu inicies el procés i contactes amb els diferents proveïdors perquè et passin mostres, en el cas, per exemple, del vestuari.
Clar.
I després ja el procés continua i el finalitza el Departament Central de Contractació.
Mm-hmm. T'imaginaves totes aquests intríngulis que hi ha darrere del cos de policia?
Sí que tenia el concepte dels processos, no? que clar, al final són públics i han de complir tot això, però bueno, encara, de fet, estic aterrant i encara no conec tot el entramat, però sí, per aquesta idea, clar. Una mica tenia aquesta idea.
El tema de les armes, per exemple...
Sí.
Com és el proveïment d'aquestes, doncs, o les compres de...
És una compra tal com una altra. Els proveïdors són molt, molt específics.
Ostres.
Però és una compra com una altra. Tu necessites un tipus d'arma concreta, o sigui, ha de tenir unes característiques concretes i has d'oferir aquesta possibilitat a tothom. I no podem, clar, a qui li comprem? El més barat, si fos una empresa privada, sí, perquè el criteri és l'economia. Però si el nostre criteri és transparència. I al final s'ha d'adjudicar a qui compleixi els criteris
de les bases. No?
Sí, clar, perquè potser hi ha una empresa que és una mica més barata que una altra, però el servei que ofereix de postvenda no és el mateix que l'altra. Potser que la garantia d'una no sigui igual que l'altra. Una t'ofereix la garantia mínima i l'altra te fa una garantia fins una durada molt, molt llarga. Llavors has de fer uns criteris, però en quant al tema concret d'armes, doncs has d'anar, o sigui, has de publicar que tens la necessitat. Les armeries estan
empreses que estan
inscrites al registre d'empreses licitadores, uh-huh, i els arriba la informació. Llavors, totes que si d'aquesta marca, d'aquella marca, d'aquesta característica, d'aquesta mida, d'aquesta ja, llavors s'ha de triar la que més s'adapta al que portem.
Clar, el tema de les armes sí que es deixa en el lloc de feina, entenc, i tenen una caducitat més llarga, no? Cada quan es poden arribar a canviar.
Les armes podrien ser ben tractades, que ho estan, poden tenir una... O sigui, la vida laboral d'una persona poden... Sí, sí.
Ostres, et poden acompanyar tota la vida laboral.
A més, són elements que són absolutament reparables, o sigui, es poden substituir quasi totes les peces, o sigui, és una... Jo ara mateix l'únic que se m'acudiria del canvi d'una arma per una altra seria el passi de l'arma de foc al dispositiu conductor d'energia, el que coneixem com un tàser, que és una arma no letal contra la letalitat de l'arma de foc. Però mentre no sigui així, o sigui, les armes que portem poden ser per tota la nostra vida laboral.
Déu-n'hi-do. Ara també amb aquesta incorporació, no, de les càmeres que explicàvem, suposo que aquesta ha estat una de les compres també, i on s'han de mirar moltes coses, perquè, clar, parlem d'un moment tecnològic molt important i que segurament revolucionarà, no, la vostra feina en els propers anys.
Les càmeres, que les vam presentar fa dues setmanes, ens estan donant garantia. Garantia de que el servei que es presta un servei amb seguretat. Aquí està davant nostra, també té una garantia, que és que la garantia serà que el servei també serà un servei adequat. I, per tant, estem molt contents.
Avui hem parlat d'aquesta part una mica més oculta, però necessària, no?
Necessària.
Que moltes vegades no parlem de tot el que hi ha darrere del cos policial. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Són 11:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Aquesta tarda arriba al Prat l'acte central